Antena Cara us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de febrer conversem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui dilluns, 16 de febrer, parlem amb Josep Maria Beltrán, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora, Paco, i bon dia i bona hora a tothom que ens pugui estar veient o escoltant.
Acabem d'estrenar l'any, un 2026, que ha de ser important per a Roquetes i els roqueteros i roqueteres. Creu, Josep Maria Beltrán, que el 2026 serà un any transformador per a Roquetes, un any de canvis importants a la ciutat?
Ho hauria de ser. Nosaltres creiem que ho hauria de ser. De fet, aquestes són les expectatives que molta gent hi té depositades. Tot esperant iniciar la veritable o de veritat la transició cap a una Roquetes més social i habitable, aquella ciutat del segle XXI que venim reivindicant els i les socialistes des de fa molt de temps. Per a tenir una idea aproximada d'allò que estem parlant, ens haurem de retrocedir fins al novembre passat i l'aprovació dels pressupostos a Roquetes, pressupostos municipals, els comptes i les xifres que ara s'hauran d'executar. I començarem, si us sembla, per les xifres més grosses, per les xifres del pressupost del 2026. Estem parlant d'un pressupost de 12 milions i mig d'euros, que només comparat amb el pressupost de l'any anterior, de l'any 2025, estem parlant d'un increment de 4 milions d'euros per a una ciutat com Roquetes. Estem parlant de 4.150.000 euros per al capítol d'inversions, és a dir, 3 milions més d'euros dels que teníem per al 2025. I estem parlant de capítols d'inversions que destaquen en partides quantioses com aquelles que estan dedicades als camins, 500.000 euros, o als carrers del casc antic, en este cas que són aquells carrers que van entre el carrer de Balaguer i la placeta del Pou fins al carrer Major, en una partida de més de 2 milions d'euros, o el Mercat de la Cultura amb 1.100.000 euros. Hi ha altres inversions que també contemplen aquests pressupostos, són inversions més modestes i que fins i tot hi ha vegades que no entren o que no són conceptualitzades ni com a inversions, però que no per ni això deixen de tenir la seva importància. Ens estem referint, per exemple, a la partida en la que es dota el Fons d'Acció Social per al Personal Laboral de l'Ajuntament, una partida de 6.000 euros per a un Fons d'Acció Social que a partir del 2027 ja estarà activat, o bé també les substitucions de les calderes i de la zona esportiva, com pot ser el pavelló o la de l'Escola de la Ravaleta, una partida de 150.000 euros per a la substitució de calderes. Este 2026 ha estat el primer pressupost del mandat municipal aprovat per unanimitat. I això fa pensar, o mos hauria de fer pensar i mos hauria d'aportar a la importància i el volum dels ingressos municipals a l'hora de poder dissenyar uns comptes que nosaltres creiem que són netament inversors. Tindre un pressupost en aquestes quantitats, d'aquestes característiques i en aquesta ambició inversora és garantia de bona gestió i d'execució? Nosaltres creiem que això ho hauria de ser i que, per tant, és un bon començament, encara que no sempre és així i que de vegades ens trobem en una gestió a la que ningú, de la que ningú amaga la seva complexitat i que caldrà comprovar l'eficiència i la competència d'un equip de govern, al que li costa molt ser diligent. Li costa molt ser diligent, com anava dient, amb els compromisos adquirits. En aquest aspecte, els socialistes desitgem que respecten les inversions, les execucions i els terminis. Si és necessari i si no és estrictament necessari, no cal avançar ni fixar dates concretes a les que després és difícil arribar-hi i que això acaba generant desorientació i un cert moment de frustració entre la ciutadania. I ho dic perquè, per exemple, el 2025 Roquetes ha tingut que desistir d'una subvenció de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per no poder complir amb els terminis d'execució que marcaven les bases. Ens hem quedat a Roquetes sense poder digitalitzar la xarxa d'abastament d'aigua a l'espera d'una convocatòria, que això s'ha assegurat que sí, que tornarà a ser i que es tornarà a repetir, una convocatòria de l'ACA per al 2026. O també, per exemple, per dir-ho un exemple que és més clar i que potser està més a la vista de tothom, de les obres del camp de futbol, que formen part de les inversions ja del pressupostades per a l'any 2025, que s'han anunciat i s'han repetit diverses vegades pels seus responsables polítics, que aquestes serien unes obres complexes, però que s'executarien en 4 mesos, per a poder retornar a la pràctica esportiva durant el mes de febrer d'enguany. Sembla que això no podrà ser i no calia anunciar-ho si tampoc podíem complir en el termini que ens havíem marcat des d'un principi. Per tant, aquesta és una governança que d'alguna manera hauríem d'ajustar en quant a responsabilitat i en quant a rigorositat. Però com anava a dir, veurem què ens depara este 2026 i ho anirem seguint en atenció.
Quines són a dia d'avui aquelles prioritats que Roquetes ja no pot ajornar més en el temps segons el criteri del grup municipal socialista?
A mi, d'entrada, no m'agradaria, ni a mi personalment, però ni al grup municipal socialista al que represento, entrar en una espècie del dia de la marmota americana, no? Del dia de la candelera, que va ser per a nosaltres, o de la cançó de l'enfador, si utilitzem un terme com a més local, que és allò d'anar repetint les coses per a no avançar i quedar-nos anclats, per exemple, a les Roquetes del segle XX i no passar a la del segle XXI. És a dir, al mes de novembre ens estàvem felicitant tots aprovant un pressupost expansiu i ambiciós que caldria tirar endavant amb els recursos dels que es disposen, d'aquests serveis, equipaments o projectes que encara no tenim a Roquetes i per als que la ciutadania ha arribat un moment en què ja no pot esperar més. L'adquisició de sòl, i vam adquirir sòl, si no recordo malament, 10.000 metres quadrats de sòl municipal, no ha comportat cap moviment més encara. Este sòl s'ha de requalificar per a destinar-lo a altres usos i l'hem de convertir en sòl dotacional. Hem de pensar que l'adquisició de sòl només és el primer pas que ens ha de portar a disposar d'un parc públic d'habitatge llargament reclamat des del primer dia que vam posar els peus en aquell ajuntament i en aquell plenari per part del grup municipal socialista. I és el que parlava jo del dia de la marmota i d'anar repetint. O el centre de dia de la gent gran, una altra d'aquelles sol·licituds i d'aquelles reclamacions que ja no els regidors del grup municipal socialista, sinó que la ciutadania, la gent, les famílies, la gent gran. Només aquests dos projectes, nosaltres som conscients de que omplin aquests dos projectes per si sols un mandat municipal per la seva envergadura, per la seva complexitat i per això entenem també, a la vegada, que el ritme és alentit, que no anem tot lo ràpid que hauríem d'anar, però allò que no entendríem en cap cas seria la paràlisi en quant als procediments i en quant als processos i en quant als terminis d'aquests dos projectes. També hem de poder enllistir el projecte i la proposta de Roquetes per a poder entrar a la convocatòria de la Llei de Barris. Este és un altre dels aspectes que comporta complexitat i que vol recursos i treball previ. No hi ha excusa per a no intervenir urbanísticament en aquells espais que més ho necessiten. Desconeixem en aquest moment, i ho dic des del grup municipal socialista, en quin punt es troba l'elaboració del programa Memòria d'intervenció integral, així com el treball i les propostes que s'inclouen en els diferents àmbits. Per exemple, estem parlant de transformacions físiques que han de ser molt evidents i que tothom podem tindre més o menys clares. Estem parlant, quan parlem de transformacions físiques, d'urbanisme, d'habitatge o d'eficiència energètica, per exemple. O la transició ecològica, que és l'altra part de la Llei de Barris, l'emergència climàtica, la infraestructura verda o l'economia circular. O, fins i tot, perquè no tot és obra pública i no tot és ciment i no tot és formigó, de l'acció sociocomunitària, és a dir, aquelles polítiques públiques que tenen per objectiu la reducció de les desigualtats, l'equitat de gènere, la salut, l'educació o l'economia. Enguany tindrem la segona adjudicació d'aquesta Llei de Barris, probablement la més transformadora i progressista dels darrers 20 anys. Si hem d'anar a buscar una altra llei igual de transformadora i progressista, que és l'actual Llei de Barris, haurem de retrotraure'ns, haurem de recular atrás, fins a la primera Llei de Barris, que també va ser obra d'un govern socialista a la Generalitat de Catalunya. L'oportunitat per a Roquetes en aquest cas és històrica. Ara bé, s'ha de fer la feina, s'ha de treballar molt i bé.
Des del grup municipal socialista s'insisteix en aquest concepte de les Roquetes dels 10.000 habitants i de les seves necessitats més urgents. Podem dir que estem davant d'aquest context? Hem d'anar-hi pensant més en el curt i mitjà que en el llarg termini?
Aquí, les Roquetes dels 10.000 habitants és un concepte que comença a generar una mica de discussió entre els diferents grups i els diferents grups municipals i els diferents portaveus municipals. Des del grup municipal socialista nosaltres creiem que parlar de les Roquetes dels 10.000 habitants avui per avui i en el moment en què ens trobem no és cap distopia. Si ens entretenim un moment en revisar les dades d'Idescat, descobrirem que ens trobem superant els 8.600 habitants a dades 1 de gener del 2025, és a dir, fa un any. Actualment aquestes dades ja han quedat desactualitzades i que, per tant, haurem avançat fins a la frontera dels 9.000 habitants. I com dia, aquestes dades de l'1 de gener del 2025 són les últimes disponibles. Només en 5 anys, Roquetes ha crescut en més de 600 habitants. I això ens faria pensar que el ritme actual, en uns 10 anys, probablement en menys, però en uns 10 anys, arribarem a aquesta xifra redona, que és la dels 10.000 habitants. Perquè, a més, i ho dic perquè a vegades sento discursos dient això ho hem de parar, això no pot ser... Mireu, a més, les tendències i les dinàmiques demogràfiques mos poden semblar bé o mos poden semblar malament. Però hi ha dos característiques que tenen que són del tot inevitables. És a dir, les dinàmiques demogràfiques i les tendències de població són previsibles i imparables. No hi ha política pública que pugui, a no ser que comencéssim a vulnerar drets que avui per avui són innegociables, però són dinàmiques sempre previsibles i imparables. Llavors, arribat a aquest punt, nosaltres ens preguntem, bueno, i quin hauria de ser el llegat d'un govern, en aquest cas del govern municipal, que ha governat durant 20 anys? Pues en principi, nosaltres creiem que hauria d'haver complert amb la defensa i la implementació del seu propi model de ciutat. Model de ciutat és un concepte del que tothom ne parla, del que tothom s'omple la boca, però que a vegades quan comences a rascar te'n dones compte de que és un concepte buit. Nosaltres el que tenim clar és que aquelles roquetes que hem de dissenyar per als propers 25 anys és el nostre model de ciutat i que, per tant, el primer que cal fer per arribar aquí en aquest viatge, és calcular la població que hi caldrà atendre per tal de dimensionar-hi els serveis, els recursos i els equipaments necessaris. En definitiva, dotar a la ciutat, dotar a Roquetes de tot allò que no disposa però que necessitarà en un futur que es veu a venir i que tenim aquí a la vora. Si tirem la mirada una miqueta cap atràs, la mirada una miqueta enrere, avui a Roquetes, a excepció d'un cap invadit per rosegadors, i dic lo d'invadit de rosegadors per les últimes notícies i tota l'alarma en quant a salut pública que s'ha generat, o la llar d'infants de la Caramella, de molt recent construcció, justament estem al segon curs acadèmic, i que prou esforços va costar tenir i construir perquè la veritat és que no s'hi creia, doncs com anava dient, la Roquetes d'avui disposa dels mateixos equipaments que quan la població era de 6.000 habitants, que era una xifra en la que Roquetes se va estancar durant molts anys i que passaven els anys i sempre teníem 6.000 habitants. I és clar, avui no tenim, perquè no hem tingut mai, habitatge públic, amb la diferència de que ara i avui esta és una necessitat que cal atendre, que potser fa uns anys no la teníem i que potser fa uns anys no la teníem que atendre, però que en estos moments és una necessitat a la que no podem girar l'esquena. O no disposem d'un centre de dia per a la gent gran. I torno a dir, una població en un col·lectiu que quasi el 20% d'ella mateixa són gent de 65 anys o més, necessiten començar a tenir una ciutat dotada de recursos i dotada de serveis perquè els puguin atendre. O per dir-ho fàcil, no tenim la planificació urbanística al dia, ni la via pública en condicions, sense que ni tan sols s'hagi avançat en la millora de l'accessibilitat i la mobilitat de vianants. Estem parlant des de principi de mandat de la millora d'eliminar les barreres arquitectòniques de la via pública dels carrers més importants de Roquetes i de la ciutat. Bé, doncs no me'n sortim. Ni tan sols l'ampliació de l'Institut. Què recordo? Que durant 10 anys els governs d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament i a la Generalitat han vingut en cada vespre de campanya electoral anunciant sempre, com el dia de la marmota i com el conte de l'enfadós, l'ampliació imminent d'un institut de secundària que avui per avui lo tenim igual que quan se va inaugurar esta part nova. Ni tenim personal d'administració ben dimensionat, ni les àrees forestals endreçades i preparades per a un canvi climàtic que ens impacta de ple i que no hauríem de tornar a recordar la desgràcia d'un any passat molt complicat en quant a l'aspecte forestal. Com tampoc uns disseminats mínimament ordenats en els que no es volen veure problemes que afecten els veïns i veïnes de Roquetes que viuen en aquests disseminats i que són una borsa de població de més de 2.000 persones. I això ho hem de tindre clar des del primer dia. És gent que resideix en uns disseminats i que moltes vegades estan vivint en zones que comporten problemes i que poden comportar problemes de seguretat per a la integritat física de les mateixes persones. Bé, és el model de governança on tot se deixa per a l'any que ve, tot se deixa per a demà, tot es deixa per a quan es pugui, tot es deixa per a més endavant, la qüestió és menjar poc i pa i bé, però d'aquí no m'on acabem de sortir. I mira que hi ha vegades, i val a dir que de vegades, i la majoria d'aquestes vegades, no ens referim a grans projectes, ni a grans inversions, ni a grans partides econòmiques, sinó que ens referim a coses molt més senzilles en la gestió del dia a dia que no haurien de suposar cap problema per a implementar i per activar d'una manera senzillament ràpida i prou imminent els nostres gestors polítics.
Estem conversant avui al programa Roquetes segons la visió política de amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes, Josep Maria Beltrán. Quan parla que es refereix a la Roquetes del futur, però amb les coses del dia a dia, estem parlant concretament de què?
Doncs mira, Paco, estem parlant d'intervencions urbanes que ja hauríem de tenir en funcionament i jo m'agradaria que em diguessis posar un parell d'exemples per a que la gent que ens està escoltant o que ens està veient ho tingués més clar. Des del juny del 2023, quan s'inicia el mandat, s'insisteix per primera vegada des del grup municipal de Junts, però després per part de tots els grups municipals, de tenir en condicions els nostres refugis climàtics. És també un espai comú, és un tòpic, és d'aquelles coses que anem repetint. De com fer front a les altes temperatures a unes Roquetes que no disposa d'una via pública ombrejada i amable. Per exemple, m'estic referint a l'adequació dels refugis climàtics o al conveni en l'Ajuntament de Tortosa per a poder ser usuaris d'una piscina d'estiu que Roquetes no té i que l'equip de govern ha negat repetidament a la ciutadania. O del projecte i posada en funcionament de la nova zona d'aigües. Totes aquestes eren mesures de l'oposició i que l'oposició, mitjançant una moció, va presentar conjuntament i el passat mes d'agost, i que l'equip de govern va votar en contra, tot i que instants més tard donava marxa enrere, d'alguna manera, i tot i votar en contra prometia garantir algunes de les mesures proposades. Això sí, Roquetes seguirà sense disposar, los roqueteros i les roqueteres seguiran sense disposar, sense poder gaudir d'una piscina d'estiu. Aquella piscina, i val la pena recordar-ho, que és la més democràtica de totes, perquè és pública i acull a tothom sense diferenciar-ne la seva capacitat adquisitiva ni els seus ingressos. La gent que es pot permetre cobrir les seues necessitats de manera personal i privada no acceptarà mai, i aquí mos hi trobem, i esta és la feina que hem de fer els socialistes, no acceptarà mai esta gent que s'hi destini diner públic a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot d'aquells més vulnerables i d'aquells que no poden arribar a aquells serveis que ells se poden pagar de manera privada perquè el seu poder adquisitiu és més alt. En resum, tot fa pensar que arribarem a l'estiu amb noves onades de calor i la feina per a fer, com sempre. Jo aquí també voldria recordar, perquè sento algun discurs als plenaris, sobre un concepte que a mi m'agrada molt, que és el concepte de la coherència. I hi ha portaveus o hi ha regidors que s'hi esforcen molt en dir penseu que el que votem aquí ho hem de votar tot arreu i ho hem de mantindre tot arreu. Clar, jo quan veig, per exemple, com hi ha certs grups municipals, per exemple la Ràpita, que reclamen la reobertura d'una piscina pública quan se tanca, o a l'Hospitalet quan demanen la construcció d'una piscina pública, i a Roquetes este mateix grup municipal la nega, crec jo que no haurien de ser ells, com a mínim per prudència, aquells que exigissin, que estessin exigint la coherència a la resta de grups municipals. Però bueno, cada grup que és a seua gestiona la coherència com pot i per tant ho deixarem aquí. Acabo en un segon exemple que necessitem posar a filar l'agulla i que necessitem tirar endavant, que és què hem de fer en el transport públic a Roquetes. El grup municipal socialista va presentar una moció, i això tothom ho sap, al juliol del 24, que demanava la posada en marxa d'un pla pilot i la millora del transport públic urbà i que no va donar els resultats esperats. Allò que, senzillament, aquells inputs que havíem rebut de la ciutadania després no es van acabar de concretar en el dia a dia i en la realitat del transport públic. Clar, allò fàcil, com no ha funcionat, és donar-hi carpetada al tema i, en tot cas, ja en tornarem a parlar el dia que faci falta. Des del grup municipal socialista, nosaltres creiem que este model de governança és un error, entre altres coses perquè necessitem tenir activat un servei bàsic tan important com és el transport públic. Un servei que vertebra com a municipi a la ciutadania i que permet una millora de la mobilitat quotidiana que, a més, ens comporta la retirada de l'espai públic del vehicle privat. Després dels resultats i de l'ús obtingut, caldria replantejar-ho, dimensionar-ne freqüències, el número de serveis, els dies de la setmana que el servei pot estar disponible, però justament allò que no podem fer és tancar la paradeta i dimitir de la responsabilitat pública amb arguments que són merament economicistes. És a dir, això val molts diners o val massa diners per la gent que ho acaba utilitzant. I crec sincerament que l'actual crisi de Rodalies ens hauria de servir com a exemple d'allò que no hauríem de fer en el cas del transport públic a Roquetes. Si tot ho deixem a mans dels ciutadans, amb els seus recursos privats, deixarem de compartir l'espai públic com a veritable expressió de la democràcia i la convivència. Però és igual, n'hi ha més. Hi ha altres mesures proposades per la resta de grups municipals que tampoc haurien de caure en l'oblit, creiem, des del grup municipal socialista. Aquest últim plenari, per exemple, del mes de gener, coneixíem i aprovàvem la proposta del grup de Movem per l'aprofitament d'espais municipals públics i privats per a disposar de més places d'aparcament. M'on hauríem de sortir a Roquetes, m'on hauríem de sortir en una proposta com esta sense massa dificultat. O deixem-me un darrer exemple de les gestions del dia a dia. Fa 3 anys, i si voleu és una anècdota, però jo crec que és important com a mínim per a definir o per a donar a conèixer l'estil de governança d'aquest equip de govern com un símptoma. Mireu, ja dic, és una anècdota, però que ens pot portar molt a la idea d'aquest símptoma en la governança de l'equip de govern del dia a dia. Fa 3 anys que li comento al regidor de festes el necessari canvi d'horari de la processó del patró durant les festes majors. Un diumenge de juliol, a la 1 del migdia i a 40 graus a l'ombra, no és un bon moment per a poder processionar pel carrer en un sol que cau en vertical, en una via pública sense ombrilla, perquè no pot ser que esta sigui la millor de les programacions possibles i entre tots hauríem de buscar un canvi en esta circumstància. Any rere any, així ho pateixen les pubilletes, les pubilles, els hereus o els hereuets o la gent gran que forma part del seguici i que a la 1 del migdia en 40 graus ha de passejar per mig poble. No me n'he sortit després de 3 anys. És a dir, i tots els anys faig la mateixa observació. Això s'hauria de canviar, això no són maneres de fer-ho, això ens comporta més problemes i més malestar que no pas la processó d'una festa major. I la resposta sempre és la mateixa. Sempre s'ha fet així. Bueno, però que sempre s'ha fet així no vol dir que no hi haguin millor maneres de fer-ho. En tot cas, el que hauríem de fer és posar-ho damunt la taula i poder plantejar altres alternatives que fossin millors per a la ciutadania. És a dir, és la negació de la raó crítica, aquella negació de la raó que com a espècie humana no mos hagués possibilitat sortir de la caverna, però que en tot cas és la impossibilitat que mos trobem avui en dia de seguir avançant com a societat.
Com estem escoltant, Josep Maria Beltrán és una persona defensora dels serveis públics i, segons acaba d'explicar, del transport públic. Quines conclusions en trau, per cert, de la crisi de Rodalies que ens afecta en aquest inici d'any?
Ho diré clarament i sense embuts des del principi, en tot cas per a no fer-nos massa trampes. La crisi de Rodalies és una tragèdia. És un col·lapse que els governs d'Espanya i Catalunya no han de defugir, que cal intervenir-hi de la manera que s'està fent en decisió des del primer moment, des del minut 1 i sense aturar-se. I aquí parlaríem del pla de Rodalies fins al 2030, que és un pla que invertix 8.000 milions d'euros. Parlaríem de la revisió de la via fèrria, parlaríem dels punts crítics, parlaríem del canvi de material rodant, parlaríem de les millores a les estacions, parlaríem de les millores laborals dels professionals, etcètera, etcètera. Jo crec que les 46 víctimes mortals que van deixar els 2 accidents ferroviaris d'este mes de gener ens parlen de l'extrema fragilitat d'una xarxa ferroviària tensionada en extrem i deficitària en manteniment d'inversions. No d'ara. Estem parlant de dècades que portem arrossegant i que, per tant, arriba un moment que quan el sistema fa crec i quan el sistema col·lapsa, ens trobem en realitats que no ens agraden. El cas de Rodalies a Catalunya és un exemple de la deixadesa de tots els governs i que davant la crisi, aquí qui paga els plats sempre són els mateixos. La ciutadania que ho pateix i el govern de Torn que acaba sent l'ase dels cops. De fet, la creació de l'empresa mixta de Rodalies, pública al 100%, i de moment, sense cap amenaça d'externalització a la vista, és una part del compromís entre governs per a la millora del servei. Com ja he dit abans, un pla de rodalies ampliat fins al 2030, que suposa inversions per més de 8.000 milions d'euros, i suposa aquest pla també la garantia de seguretat de les persones professionals i usuàries dels serveis ferroviaris, perquè no més enllà de les queixes o més enllà del malestar que això genera, sí que hem de tindre clar que la seguretat de les persones és una condició innegociable per a unes rodalies a l'alçada de les necessitats dels usuaris. I una última reflexió en quant a això. Aquí passa que quan se parla de l'eficàcia, és a dir, d'aquells objectius que han de complir les polítiques públiques i de l'eficiència, que són els costos, que és aquella part econòmica que hem de dedicar, tot això el que fa és portar-nos a justificar processos liberalitzadors i jo crec que ens equivoquem. Entre altres coses, perquè és molt probable que a la major qualitat del servei, menys eficient, és a dir, menys barat, sigui en termes economicistes el servei. El tren és un projecte col·lectiu, com la majoria de serveis públics, que vertebra la societat i ofereix mobilitat pública als treballadors de casa nostra. Com són serveis públics que han de ser de qualitat, els serveis socials, l'habitatge social, etc, etc.
I ja per a finalitzar de tot el que ens acaba d'explicar avui en aquesta entrevista, hi hauria alguna cosa que vulgui remarcar en especial?
Potser m'agradaria explicar una qüestió en els pocs minuts que em queden, que crec que és important i que com a ciutadans i ciutadanes ens afecta en la gestió del món més local, tot i que algú pot pensar que aquest és un debat que depassa del món local i que per tant s'ha de discutir en altres fòrums. Fixeu-vos-hi bé. Han parlat de pressupostos municipals i d'inversions importants, de la millora del camp de futbol, del futur centre de dia, de l'imprescindible parc públic d'habitatge, de la llei de barris, del transport públic, dels refugis climàtics. Tots projectes, totes inversions inviables sense pressupostos i a la vegada sense governs progressistes que siguin sensibles i que estiguin alineats en les realitats locals. Avui celebrem un pressupost municipal que augmenta en més de 4 milions d'euros el de l'any passat, que a la vegada ja superava en més d'un milió d'euros el de fa dos anys. Si volem que aquesta inèrcia no s'ature, necessitem que tant la Generalitat de Catalunya com el Govern d'Espanya a Madrid puguin aprovar pressupostos. Pressupostos que avui, prorrogats i després d'anys prorrogats, no tenen cap sentit i no permeten una gestió acurada de les necessitats de la ciutadania i dels serveis públics. Espero personalment que milloren les raons i els criteris de tots aquells que amb els seus vots en contra pretenen ofegar els nostres serveis públics, ja de per si tensionats i mal finançats històricament. Els socialistes, ja avanço aquí que presentarem una moció en el plenari del mes de febrer que dona suport al nou model de finançament, un finançament més just i transparent i un finançament que necessitem implementar per a poder seguir comptant en uns serveis públics de qualitat.
I aprofitant el nostre micròfon com a portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes, quin missatge enviaria a tots els roqueteros i roqueteres?
Jo enviaria un parell de missatges, si m'ho permets. Primer, que estem davant d'un 2026 que ha de ser un any definitiu per al futur de Roquetes. Serà l'últim any sencer d'este mandat. Després ja passarem a un 2027 que estarà enmarcat per les eleccions municipals i les diferents convocatòries electorals que poguéssim tenir. I que, per tant, hauríem d'aprofitar el temps i no hauríem de perdre massa dies en discussions que siguin estèrils de cara a la millora dels serveis, dels equipaments i dels recursos que Roquetes necessita i dels que no pot esperar més. I després una altra cosa més del dia a dia, si em permets, i més lúdica, que és donar les gràcies a tothom que ens ha estat mirant i desitjar a tothom un bon carnestoltes, molta xalera, molta xaranga, molta disfressa, i ens tornem a veure aquí quan toque d'aquí 3 mesos. Gràcies.
Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, hem conversat amb Josep Maria Beltrán, que és el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro, per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Com dia, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.